Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ahir dijous va ploure una mica després de molts dies sense fer-ho. L'hivern està sent molt poc plujós i cada cop és més preocupant l'estat de sequera que ja arriba al nivell 2 a Catalunya. La nostra població fa setmanes que es va tallar l'aigua de les fonts ornamentals. Ha començat a treballar per tal de trobar possibles mesures no només d'estalvi d'aigua, sinó també de reaprofitament d'aigües freàtiques. Aquesta és una de les notícies que han conformat l'actualitat de la setmana. Coneguem la resta dels titulars. El ple municipal escull les meses electorals, Laia Prat.
Durant aquesta setmana s'ha notificat el nomenament als escollits que, en cas de no poder fer aquesta funció el dia de les eleccions, hauran de comunicar-ho a la Junta Electoral de Sabadell abans del 23 de febrer.
El president del Consell Comarcal, Antoni Rebolleda, visita Ripollet.
Amb aquestes trobades, el Consell Comarcal vol copsar les necessitats de tots els municipis del Vallès Occidental per tal de dur a terme iniciatives conjuntes com el futur pla d'infraestructures i mobilitat.
Ripollet es prepara per les mesures d'emergència d'estalvi d'aigua.
Alguna de les mesures ha estat el tancament fa poques setmanes de les fonts i només es rega amb aigua de la font de la Sínia.
La regidoria de la dona canvia d'ubicació.
El centre cultural acollirà a partir de la setmana que ve el punt d'informació de les dones, però mantindrà el mateix horari d'atenció al públic.
Continuen les representacions del concurs de teatre Valentí Valilla.
Aquest diumenge és el torn de TEA 345 de Montcada amb l'obra El diari d'Anna Frank. Parlarem amb l'actor Jordi Escrigues, membre de la companyia, perquè ens parli de l'espectacle.
Ripollet tanca l'any brulla amb les obres d'un dels seus deixebles.
Es tracta d'una sèrie de columnes inspirades en les restes arqueològiques de l'Orient Mitjà de l'artista Lluís Clapés.
Amics del Martinet porta una nova exposició solidària al barri de Can Mas.
Avui a l'entrevista parlarem de l'exposició de l'entitat amb el president de la mateixa, Jordi Jorba.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat dilluns 11 de febrer va tenir lloc a l'Ajuntament de Ripollet un ple extraordinari per tal d'efectuar el sorteig dels membres que han d'integrar les taules electorals per a les properes eleccions generals del 9 de març. Enguany el cens comptarà amb 139 persones menys, ja que en aquestes eleccions els estrangers comunitaris no poden votar com en les eleccions locals de l'any passat. Francina Ricard.
Durant aquesta setmana s'ha notificat aquest nomenament als escollits que, en cas de no poder fer aquesta funció el dia de les eleccions, hauran de comunicar-ho a la Junta Electoral de Sabadell abans del 23 de febrer. Juntament amb la notificació s'emplaça els membres pel dia 9 de març a les 8 del matí i se'ls adjunten les instruccions per realitzar la seva tasca el millor possible el dia de les eleccions. La propera convocatòria electoral tindrà una novetat respecte a les anteriors, ja que hi haurà la possibilitat de votar amb paperetes amb sistema Braille, aconseguint així que les persones invidents o amb deficiències visuals puguin votar lliurement sense l'ajuda de tercers que puguin condicionar el seu vot. Aquesta papereta es pot demanar al Ministeri de l'Interior trucant al telèfon gratuït 900 150 000 entre els dies 15 de gener i 11 de febrer. Quan el vot per correu, recordeu que cal presentar-lo a l'oficina de correus fins al 28 de febrer.
La Junta de Govern del passat 6 de febrer va aprovar dos acords destacats com és la licitació de les obres de construcció del Centre Cívic del Parc Primer de Maig i la millora de la climatització del mercat municipal.
Tal com va explicar la primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martí, en roda de premsa, el projecte del Centre Cívic del Parc Primer de Maig ja estava redactat des de l'any passat, però es va optar per incloure'l dins les millores presentades a la Llei de Barris. L'inici de les obres, amb un pressupost d'uns 328.000 euros, s'espera que tinguin lloc d'aquí a un parell de mesos. La regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, també va aclarir per què és la primera actuació que realitza del barri de Can Mas.
Hemos empezado por esta actuación porque es la que nos corría más prisa, entre otras cosas porque la Llei de Barri nos obliga, entre comillas, a tener una oficina en el propio barrio para que dé información y se hagan actividades. Entonces, bueno, pues lo primero que nos corría más prisa era, teniendo en cuenta que ya teníamos el proyecto hecho, empezar por la licitación de esta obra, intentar que se haga lo más rápidamente posible para tener un punto de referencia dentro del barrio en los próximos 4 años.
Pel que fa a la millora de la climatització del mercat municipal, amb un pressupost de prop de 180.000 euros, la Junta de Govern local va aprovar la tramitació d'urgència de l'expedient i els plecs de clàusules que regiran tant l'adjudicació de l'obra com la redacció del projecte. Martín també va explicar per què aquesta actuació, consistent en la substitució de la maquinària actual, no es va incloure dins el projecte de remodelació del mercat municipal.
Quan se hizo todo el proyecto de la plaza para actuar y en tot, no estaba contemplado el cambio de l'aire acondicionado. Era un aire acondicionado que se había puesto nuevo hace unos 5 años, cuando empezamos las obras hace año y medio, llevaba unos 5 años, ahora llevaba unos 6 y medio. Cuando se terminaron las obras en este mes de mayo y se puso en marcha el aire acondicionado, bueno, pues tuvimos ciertos problemas porque no terminaba de funcionar adecuadamente. De hecho, durante los meses de julio y agosto, si recordáis, tuvimos que poner dos máquinas provisionales que enfriaban mucho más el mercado por dentro.
Un cop inclòs aquesta actuació com a inversió als pressupostos d'enguany, l'obra no s'ha pogut licitar fins que no s'ha comptat amb la partida necessària. L'Ajuntament espera que l'obra estigui enllestida entre els mesos de maig i juny.
Antoni Rebolleda, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es va trobar amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el passat dimarts 12 de febrer. La visita forma part d'un calendari de reunions que el màxim responsable del Consell Comarcal està realitzant durant aquests dies als 23 municipis del Vallès Occidental.
Antoni Rebolleda espera poder copsar les necessitats de tot el territori, especialment en temes de caràcter transversal que afecten a tota la comarca, com per exemple el pla d'infraestructures i mobilitat que s'està elaborant. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va afirmar durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació que el Consell Comarcal compta amb el suport i col·laboració del municipi per a tots els temes que afecten a la comarca. En el cas de Ripollet, l'alcalde va fer referència a l'arribada del tren. L'escoltem.
En tal de que tota aquesta planificació contempli ja d'una manera definitiva i ràpida en execució una solució al municipi, que és l'únic municipi de més de 20.000 habitants que no té connexió ferroviària i que aquest tren s'ha de solucionar. A més, sabeu que tenim problemes de connectivitat a nivell de transport, per carretera, a través de connectivitat amb els nostres polígons industrials, que tenim molts a la nostra comarca, que hi ha una mobilitat laboral molt important i que hi ha persones que no tenen més remei que agafar el cotxe perquè no tenen altra alternativa.
Respecte al document sobre infraestructures i mobilitat, el president del Consell Comarcal va avançar els terminis d'elaboració del text.
Ara, en aquest moment, ja s'estan produint les reunions individuals en cadascun dels ajuntaments. Va començar el dia 4 de febrer i s'acabaran el dia 22 o 23 de febrer. A partir d'aquí s'ha d'elaborar un document preliminar de totes aquestes conclusions i nosaltres entenem que el document cap a finals de març, en definitiva, hauria de veure la seva llum i la seva llum s'hauria de concretar amb una aprovació per part del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental.
El text final comptarà amb diferents actuacions segons les necessitats de cada territori, tant de tren com de ferrocarril o línies d'autobusos.
El Compromís per Ripollet ha fet públic un comunicat on critica el fet que encara no hagin començat les obres de l'Hospital Comarcal, assegurant que des de fa un temps tots són retards i excuses.
El regidor del Compromís per Ripollet, Jacint Padró, ha recordat que la construcció de l'hospital no es contempla en els pressupostos de la Generalitat d'enguany i ha acusat els alcaldes de Ripollet, Montcada i Cerdanyola d'utilitzar el nou hospital com un reclam electoral. Padró tampoc està d'acord en que la Generalitat es gasti ara 120.000 euros en un concurs d'idees i assegura que aquesta és una nova tàctica dilatòria per anar passant el temps. Pel cop Compromís per Ripollet és inadmissible un nou retard en la construcció de l'hospital. Així, com que es digui que l'hospital serà públic quan es vol privatitzar, segons el grup de l'oposició.
En el marc de la reestructuració que s'està produint en el si del cos nacional de policia després del desplegament dels Mossos d'Esquadra, la persona que fins ara havia estat al capdavant de la comissaria de Ripollet, el senyor Ángel Fernández, ha estat traslladat a la central de la Policia Nacional a Barcelona.
Després de 10 anys de serveis prestats al municipi com a responsable de la comissaria, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, li ha agraït la seva dedicació a Ripollet. Les dependències de la Policia Nacional continuaran prestant els mateixos serveis que fins ara, de tramitació de documentació com el DNI o el passaport, i passaran a dependre orgànicament de la comissaria de Sabadell sota el comandament de Juan Quintela, inspector cap.
Des del passat divendres 8 de febrer s'ha incrementat el nombre d'emissores que emeten el programa radiofònic del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Res com el Vallès.
Matadepera Ràdio s'afegeix a aquesta llista i amb aquesta ja són 9 les ràdios municipals que participen en aquesta experiència impulsada per Ràdio Sabadell. Ripollet Ràdio emet aquest programa tots els diumenges a les 12 del migdia. Res com el Vallès va néixer el mes de maig del 2007 de la voluntat del Consorci de Turisme del Vallès Occidental de divulgar i promocionar l'oferta turística de la comarca. El programa el fa cada cap de setmana un repàs de l'actualitat turística del Vallès Occidental, fent propostes i donant a conèixer el patrimoni natural, gastronòmic i cultural de la comarca.
Tècnics municipals i les regidories de Medi Ambient, Urbanisme i Serveis Municipals han començat a treballar en l'aplicació de les mesures d'emergència previstes en l'activació de l'alerta 2 per sequera.
Així, el passat dilluns 11 de febrer va tenir lloc una reunió on es va parlar de l'aprofitament de les aigües de la desena de pous públics que existeixen a la població i diverses mesures d'estalvi als edificis i equipaments municipals. Des de fa unes setmanes s'han tancat les fonts i només es rega amb aigua de la font de la Sínia. Pròximament es farà arribar a la població un banc cridant al mínim consum d'aigua i s'estudiaran mesures de cara a futures crisis. En declaracions a Ripollet Ràdio, la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va defensar la necessitat de realitzar inversions per a la reutilització de l'aigua i abastament amb aigües freàtiques, de les quals Ripollet n'és molt rica gràcies a la proximitat al riu.
Teníamos que sentarnos y hacer una reflexión conjunta e intentar plantear a largo término una serie de actuaciones que seguramente serán una inversión importante de dinero, pero que a la larga nos revertirá en un ahorro importante de consumo de agua de red en las instalaciones municipales y en trabajos que tiene que hacer la propia administración.
L'única font ornamental actualment en funcionament és la de la plaça del Pavelló, donat que utilitza un sistema de retroalimentació.
A partir de la propera setmana, el punt d'informació a les dones, així com els despatxos de la regidoria d'Igualtat i Dones, seran ubicats a la primera planta del centre cultural.
Escoltem a la regidora Maria del Mar Viera informant dels motius del canvi.
Un punt tan important com és aquest, un punt d'informació i de rebuda de persones, doncs hauria d'estar en un centre, en un lloc més cèntric del municipi, on estigués a l'abast de tothom i on es garantís la responsabilitat de rebre aquestes persones, doncs, que moltes vegades venen collides i venen, doncs, en unes situacions difícils i que no és qüestió que tothom vegi que venen a aquest punt, sinó que s'ha de garantir la discreció.
El nou telèfon d'atenció per les usuàries serà el 93 691 63 73. El punt d'informació romandrà obert de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda.
I per últim, en aquest primer bloc, recordem, comentem la notícia de que un accident de trànsit va bloquejar el carrer de Pau Casals el passat dilluns.
Dilluns 11 de febrer, entre la 1 i les 2 del migdia, es va produir una col·lisió entre dos vehicles a la cantonada del carrer de Pau Casals amb Roca Bruna. Dues dotacions de bombers, policia local i una ambulància es van presentar als llocs dels fets. A l'accident també es va veure afectat un tercer vehicle que estava aparcat al mateix carrer de Pau Casals.
Esteu escoltant Inform.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent, Laia Prats. Aquesta tarda, a partir de les 7, el Teatre Auditori acull la marató de cinema dels 15 millors capítols de la sèrie de dibuixos de Simpsons. Els organitzadors de l'activitat han preparat crispetes i alguna sorpresa per als assistents. A les 8 del vespre comença una nova sessió de les nits de música al Centre Cultural organitzades per l'Associació d'Espectadors. Aquest vespre tindrà lloc el comentari visionat de l'òpera Madame Butterfly. Dissabte, el Centre Excursionista de Ripollet organitza una nova sortida de la ruta GR92, aquesta vegada a la bassa de Pobet de l'Amorós. I a partir de 2:15 de la nit, festa flamenca a la penya La Macarena i a les 11 l'habitual ball al pavelló Joan Creus. Acabem amb diumenge i una nova representació teatral del certamen de teatre Valentí Valilla. En aquesta ocasió ens visita la companyia TEA 345 de Montcada amb l'obra El diari d'Anna Frank. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
El 91.3 Info.
El Teatre Auditori acull aquest diumenge la segona de les representacions de les obres finalistes del 17è concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Es tracta de Diari d'Anna Frank, a càrrec de la companyia Teatres 45 de la Unió de Marrampinya de Montcada i Reixac. Per part d'aquesta obra tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon a Jordi Escrigues, actor i un dels responsables de muntatge, so i il·luminació de Diari d'Anna Frank. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, corregeix-me si és el de Teatres 45, com us dieu?
Teatres 45,
correcte. Sí? És que hem dubtat, eh? Hem dubtat abans de dir que aquesta companyia, perquè encara no havíem parlat amb tu. Jordi, explica'ns una miqueta quin és l'argument d'aquesta obra.
Bueno, l'argument del dia d'Anna Frank, doncs, són les vivències de dues famílies que viuen amagades doncs, a les golfes d'una casa en ple doncs, procés de guerra dels nazis contra els jueus i que doncs s'amaguen doncs, per no ser descoberts. Passen penúries i finalment, doncs, tràgicament, doncs, els acaben enxampant.
Uh-huh. Qui és el teu paper?
El meu paper és el del senyor Van Dan, que no és el de les arts marcials, sinó que és la casualitat doncs, que és el mateix això, el mateix nom. Bueno, és un dels pares de que està doncs, en aquest lloc amagat, no?
L'heu representat aquesta obra anteriorment?
Sí, la vam estrenar l'any passat aquí a Marrampinyo, a la nostra seu, i llavors doncs, l'hem portat també aquí a l'auditori de Montcada, hem anat a Maçanet de la Selva, estem en contacte també per anar a Vilanova del Vallès, també a l'auditori. Vull dir, bueno, estem fent una mica de ruta per poder doncs, experimentar, ja que hi ha hagut una feina constant i tot un treball d'equip i doncs, volíem treure el màxim de profit doncs, d'aquesta interpretació.
I quina ha estat fins ara la resposta del públic?
De moment bé, la veritat és que es crea un clima molt tens. No? És difícil sempre doncs, una obra d'aquestes característiques que no és humorística, diguéssim, poder mantenir l'atenció de l'espectador. I en aquest cas, doncs, nosaltres quan l'hem representat, la veritat és que s'ha tingut aquesta atenció. I dalt de l'escenari doncs, també hem viscut doncs, situacions realment molt fortes no?, pels propis actors. És un treball d'equip, ja et dic que hem estat treballant molt i que bueno, finalment doncs, està donant fruits.
Uh-huh. És una obra dura, però també una obra difícil, no?
Sí, la veritat és que el repte doncs, va començar així també com una mica de broma, què podíem fer, veníem de fer una obra que es diu Criatures, que era de l'Ester de teatre, doncs, que era tota la base d'esquetjos, on participàvem quasi una vintena d'actors, i clar, ha sigut un canvi molt radical, no? Explicar doncs, a nois de 22 anys o menys, que són la gran majoria del grup, doncs ha sigut una mica complicat per fer tot aquest treball doncs també ens hem adreçat doncs, a mesquites jueves d'aquí de Barcelona que s'han anat a visitar, ens han explicat doncs, una mica què són les festes tradicionals, o sigui, tot el que es pot viure en un any una família jueva doncs, també per intentar ambientar-nos una mica amb el que podia ser aquella època i les d'una família totalment diferent doncs, a les nostres no, d'avui en dia. Uh-huh. Ha estat que hi ha hagut un treball molt eficaç per part de la direcció i també doncs, dels propis actors i creiem doncs, que es aconsegueix un clima realment tens en molts moments. Que si hi ha una petita broma dels nois que juguen dins de la casa i tot això, de seguida el públic doncs, respon amb rialla de la mateixa tensió, no? Uh-huh. I a vegades et sorprèn a tu mateix el fet de dir, ostres, si això a nosaltres no ens fa gràcia, com és que el públic ara està rient? Podria crear aquesta sensació una mica estranya, però que al final doncs, recompensa molt tot plegat.
Comentaves abans que sou un grup d'actors molt joves. La mitjana és d'uns 20 anys, més o menys. Si us ha fet difícil caracteritzar algun dels personatges?
Sí, no. Hi ha alguns que sí que són propis de l'edat, els més petits, doncs, l'Anna Frank, per exemple, doncs, que és una noia doncs, jove, ha sigut potser de les més fàcils, però també ha sigut alhora molt difícil perquè és un paper principal i té molts canvis d'humor, diguéssim, no? Tant està trista com està alegre, és una criatura i aleshores aquí és on te dona molt joc doncs, a aquest personatge, no? I els personatges més grans, doncs, bueno, aquí doncs ja entre la caracterització amb el vestuari i les meravelles del maquillatge a vegades, doncs hem aconseguit doncs, també crear aquest clima i aquesta interpretació.
Uh-huh. Us heu presentat amb aquesta obra d'altres certàmens de teatre?
No, és el primer. És la primera vegada que ens presentem en un concurs. També va ser una mica... Bueno, anem a provar a veure què pot passar, no? No ens imaginàvem tampoc doncs, que podíem estar escollits quan sabíem doncs, que hi havia ja quasi una trentena de grups. Doncs vam pensar, doncs si sona la flauta i la cosa els agrada, doncs perfecte, i si no, doncs ho tornarem a provar, o, bueno, és una experiència més, no? Uh-huh. La veritat és que bueno, la cosa ha funcionat i bueno, i seguim aquí endavant a veure què pot passar.
Molt bé. Doncs nosaltres només ens resta desitjar-vos moltíssima sort aquest diumenge. Jordi Ostrigues, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. I
a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes
bona
gràcies.
Tarda. Adéu.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
Nosaltres, com sempre, recordem que les obres de Valentí Vallilla tenen lloc tots els diumenges al Teatre Auditori a partir de les 7 de la tarda. Les entrades a un preu de 350 euros es poden adquirir anticipadament al Centre Cultural o una hora abans de l'espectacle al Teatre Auditori. I seguim parlant de cultura, perquè ahir dijous la sala d'art del Centre Cultural va acollir la inauguració de l'exposició Jardí de Fang de Lluís Papés. L'artista deixeble del mestre Brull ofereix una col·lecció de peces realitzades entre els anys 2002 i 2005, pensades especialment per aquesta sala de Ripollet. Es tracta d'una sèrie de columnes inspirades en les restes arqueològiques de l'Orient Mitjà, tal com explica el mateix Lluís Clapés.
Aquest tipus de història que és una mica tornar als orígens dels nostres amants passats, arrel d'un espai de la Terra que m'agrada molt, que és l'Orient Mitjà, i que, bueno, potser és el que he vist més, perquè hi ha res més, però això sí, i m'ha fascinat sempre molt, m'ha fascinat, doncs, bueno, la seva cultura, la seva arquitectura i l'escriptura. L'escriptura dels assiris, la cuneïforme.
Clapés també va tenir un record per a Josep Maria Brull.
Fer un homenatge al que va fer el primer mestre meu, el senyor Brull, aquí a la seva filla, i que va ser una mica l'inductor de tot el que pugui ser jo, a part, de, evidentment, de la família i el que des vaig aprendre.
El Patronat Municipal de Cultura i Joventut ha editat un catàleg amb motiu d'aquesta exposició que es podrà veure fins al dia 16 de març. A l'acte hi van assistir l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, l'artista Lluís Clapés i Núria Brull, filla de Josep Maria Brull. Parralejo va voler destacar que aquesta és un dels darrers actes emmarcat de l'any Brull, una iniciativa que va valorar molt positivament.
Si fa un any ens diuen que Josep Maria Brull no solament és conegut a Ripollet, sinó que és conegut arreu, que el seu nom no és que ara ja sigui conegut, sinó que encara és més reconegut. Hem fet exposicions al Museu Etnològic de Barcelona. Hi ha dues peces de Josep Maria Brull amb una exposició permanent al Museu del Monestir de Montserrat. Hem fet exposicions de Josep Maria Brull a Ripollet i altres ciutats de Catalunya. I avui fem una de les darreres exposicions que farem aquí al Centre Cultural dedicat a Josep Maria Brull, de fet és la darrera d'aquesta etapa, i quina millor representació que una persona que va ser deixeble, per dir-ho d'una manera, de Josep Maria Brull. I per tant, imaginem que avui pogués estar entre nosaltres el Josep Maria i estaria molt orgullós, evidentment, de veure que el seu nom i la seva obra, encara que sigui a través del Lluís, encara perdura.
L'acte va finalitzar amb una copa de cava. Més d'un centenar de persones ja han recollit la seva entrada per la Marató dels Simpsons d'aquesta nit. L'entitat local en Vídeo Club de Rock i el Patronat Municipal de Cultura i Joventut s'han mostrat molt satisfets de la rebuda que ha tingut la Marató de capítols dels Simpsons d'aquest vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, el Centre Cultural està repartint entrades simbòliques per tenir un càlcul aproximat d'assistents. Benjamín Villega, responsable d'en Vídeo, ens fa una valoració de com ha anat el funcionament del sistema de votacions per internet i l'organització de l'activitat.
El que sí que sabem és que s'estan entregant bastantes entrades, que penso que hem passat del centenar i encara queden pues, dos o tres dies més per anar a buscar, a part de la gent que pugui anar sense entrada perquè no hi ha preu, o sigui que tenim molta confiança en que sigui un èxit rotund, però estem preparant a més un petit concurs durant la projecció de preguntes sobre el Simpson.
Recordem que la marató començarà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori fins a la 1 de la matinada. A més, l'organització ha previst servei de crispetes.
Aquest vespre a les 9 tindrà lloc a la cafeteria de l'Ateneu de Cerdanyola el segon certamen de monòlegs organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple.
Xavi Casas, president de l'associació Espai Vital que participa en aquesta iniciativa, ens explica en què consistirà el certamen d'aquesta nit.
Aquest certamen és el segon certamen, ara fa dos anys, vam ser el primer, i aquest any, com a anècdota especial, és la intervenció dels monologuistes que van guanyar el primer certamen aquí a Ripollet. A part d'això, també hi ha gent d'altres punts de la comarca que vindran a fer-nos monòlegs, i el grup de teatre de l'Ateneu de Cerdanyola. En aquest espectacle complementem amb l'actuació d'un cantautor de Cerdanyola que es diu Ramon Sauló, i s'entregaran els premis Cerdanyolenc de l'any.
La sala d'exposicions del Centre Cultural acull des d'ahir una selecció de 25 escultures de l'artista Joan Miró sota el títol La metàfora de l'objecte. Aquesta exposició s'inaugurarà dilluns que ve a les 7:30 de la tarda.
La mostra forma part de la programació de la sala d'art del Centre Cultural i algunes de les obres que s'exhibeixen permeten confrontar els elements reals i el resultat definitiu en bronze. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, ens fa una valoració d'aquesta exposició.
Estem molt contents i molt agraïts de que podem tenir l'exposició de Joan Miró de peces originals al que és el nostre centre cultural. Ens omple d'orgull que tinguem durant el mateix mes Miró i a dalt, a la sala nova, a la sala d'art, Lluís Clapés. Creiem que, sense comparar-nos, per suposar que Miró és de Miró, Lluís Clapés, però el nostre Joan Miró està a Ripollet, peces úniques. Jo crec que seran sobretot els infants de les escoles qui les disfrutaran, però animo a que tots els ripollesencs vinguin a veure-la, perquè si pugui, poc a poc, i anem veient i anem observant els contextos que van envoltant, el que és el tema cultural, anem tenint exposicions de calat, que diuen moltes coses, que ens apropen a l'art contemporani i que poc a poc ens el fan entendre molt millor.
La metàfora de l'objecte, organitzada pel Patronat Municipal de Cultura i Joventut i produïda per la Fundació Miró, ofereix visites concertades per a centres educatius i es podrà veure a la sala d'exposicions del Centre Cultural fins al 16 de març.
El Casal de Joves de Ripollet va participar el passat dissabte 9 de febrer en una trobada de monitors de diferents espais del moviment d'Espais del Vallès, organitzada per la Comissió Jove d'aquesta entitat. El motiu de la jornada, que es va dur a terme a l'espai La Fàbrica de Sant Ocell de Terrassa, era l'intercanvi d'experiències respecte a la manera de motivar la participació dels joves des dels espais i casals. En aquest sentit, el Casal de Joves de Ripollet va exposar el seu projecte del cafetí.
A més, la dinamitzadora d'aquest equipament va parlar de com potenciar la implicació dels joves amb altres mecanismes, com ara els tallers a mida, els punts d'informació descentralitzada als centres educatius de secundària als IES de Ripollet, el Consell Municipal de Joves i la dinamització de tots els recursos disponibles. L'experiència també va comptar amb la participació d'altres serveis, com ara el del Casal de Joves La Gresca, l'Espai Jove de Can Butxaner de Sabadell i el Casal de Joves de les Corts de Barcelona.
Esteu escoltant Infos.
Temps ara per l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com sempre, Ramon, comencem comentant quins van ser els resultats del passat cap de setmana.
Doncs mira, un Ripollet que porta 3 empats seguits, en aquest cas va empatar a casa davant de Llagostera i va recuperar un punt dels 2 que havia perdut a Llagostera, que allà el van golejar per 6-1. Un empat que permet estar, doncs, encara aspirar a quedar primer o segon, encara estem de la jornada número 19, no? La penya esportiva Pajarit va guanyar 1-2 per la mínima al camp del Tibidabo Torromeu, mentre que l'altre equip, l'Eix Vila, doncs, un equip que no sap què és guanyar un partit, a més que era petit subcolejat, i l'equip del Camp 10, líder de la competició, el va guanyar per 0-7. Quan el Monta Futbol Sala, un Ripollet que anava guanyant per 2-0, en 22 segons va empatar l'equip del Vilassar i l'última hora el va guanyar per 2-5, mentre que el Ripollet, l'equip B de la Reina Territorial, van ajornar el partit a la pista de l'Iris per falta de pista. En quant a Can Clos de la divisió de Nord femenina, va perdre a casa davant del Santo Coloma de Gramenet, 3-7, i l'equip del Can Clos B va guanyar per 3-0 la segona divisió. En el món del bàsquet, derrota del Club Bàsquet Ripollet de 16 punts en el camp, en la pista del penúltim classificat a l'Arenys de Mur, a l'Arenys de Mar, 83-67. Mentre que el Ripollet B va perdre la pista del líder, 93-89. El Gasó, que encara tampoc ha guanyat més que un partit i està en segona de sèrie directa, va perdre per 69-59 a la pista del Coll Blanc, mentre que el Gasó, a l'equip B, va guanyar en el Possit Xinera per 80-62. I l'equip del Gasó C va perdre inesperadament contra el Sant Climent 58-61, mentre que el bàsquet, a la categoria sub-21, el Ripollet va guanyar 61-51 en el Rubí i el Gasó va perdre a Badalona en el Mopalar 87-14. En el món del bàsquet femení, el Sant Quirze va guanyar el Ripollet femení per 59-37, mentre que el femení del Gasó va perdre contra el Sant Vicenç, i va guanyar 52-31 de 21 punts. El Sant Celoni va perdre amb el Ripollet de hockey 1-5 i el equip del Súria i el Ripollet va aplaçar el partit perquè no hi havia àrbit, no es va presentar a Súria. En el món del tenis, primera divisió, descans per l'equip de la primera divisió i els més de 40 anys van guanyar el Vilanova i la Geltrú per 5-0. I en el món del tenis, taula, derrota dels equips nacionals. El Puerto Pix Vic, sorpresa, va guanyar el Ripollet per 4-3. El Finca Ripollet va perdre amb el Nicanía i un 3-4. El Calilla va guanyar el Ripollet 4-0 i el Finca Ripollet de la Lliga Nacional va perdre davant del Bagà per 3-4.
I aquests són els resultats dels partits disputats la passada setmana. Comentem ara quins són els que hi hauran aquest cap de setmana.
Ripollet que hi ha a Gironella, aquí Gironella va guanyar per 1-3, intentarà el Ripollet recuperar els 3 punts. La Tella Portilla Pajaril juga contra el penúltim classificat a la Lliga, el Capamart, mentre que l'Eix Vila juga al camp del Roureda, que és quart classificat a la Lliga. Per motius de la Copa del Rei del món del futbol sala, el futbol sala Ripollet té jornada vacant de la Lliga Nacional i el Ripollet té juga contra el Bar Fernando, mentre que l'Areix damunt i el Can Clos, el partit s'ha aplaçat, no se jugarà, i el Can Clos B té jornada vacant. A la Monta del Bàsquet, el Ripollet jugarà contra el Sant Andreu, el Ripollet ve contra el Sant Nicolau, el Gasolà contra el Sarrià, el Camp Parellada contra el Gasolà i el Pallejà contra el Gasol C. A la Monta del Bàsquet, categoria sub-21, Sant Manat, Ripollet i Gasol contra la Salle Gràcia. A la Monta del Bàsquet femení, Mirasol contra el Club Bàsquet Ripollet i el Pedagògim de Badalona contra el Gasol femení. A la Monta del Hockey, partit que han canviat, tenien que jugar a Ripollet i jugaran a la Barclays, dissabte a les 7, la Barclays Ripollet, i en el món del balonmano, el balonmano Ripollet, el Sant Boi jugarà contra el Agramunt, i en el món del tenis, el tenis Ripollet jugarà contra el Sant Boi, els de més de 18 anys, i a la segona divisió, els de més de 40 anys, tenen jornada a l'escans. I per acabar, en el món del tenis taula, divisió no masculina, el Calella jugarà contra el Club Tenis Fala Ripollet, el dissabte a les 5, el Tinkers Ripollet no tindrà després tenint cap a Avilés, per jugar el divendres a les 11 contra l'Avilés, que és quart la Lliga, el Ripollet és tercer. Mentre que la Lliga Nacional masculina, el de primera divisió, el Ripollet rebrà la visita del Malgrat de Mar i l'equip del Finca Ripollet jugarà contra el Inca de Mallorca a la primera nacional femenina, que l'Inca de Mallorca és el líder d'aquesta categoria.
Mm-hmm. Com sempre acabem finalitzant coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs vindrà José Manuel López, més conegut amb el nom del bàsquet, amb el nom de Coque, és un jugador que juga amb el Gasol C i és el jugador que l'any passat jugant amb el Gasol A es va emportar el títol de màxim cistellador del Repet Infosport.
Mm-hmm. Doncs ja ho saben, serà l'Infosport aquesta tarda de 7 a 8 amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
L'Escola del Martinet acull fins al 14 de març l'exposició Els ulls i la paraula. La mostra organitzada per l'Associació d'Amics del Martinet és un recull fotogràfic de l'entitat Gramenet Imatge Solidària. Es tracta de 53 fotografies en blanc i negre preses a diversos països del món i comentades per mig centenar de personalitats de diversos àmbits de la vida pública. Per parlar d'aquesta mostra de les activitats de l'Associació d'Amics del Martinet, avui comptem amb nosaltres amb el president de l'entitat, Jordi Jorba. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, parlem primer de l'exposició que hi ha ara mateix al Martinet. Què intenten transmetre aquestes fotografies?
Doncs en les fotografies, si em permet, citaré el president fundador de l'entitat Gramenet Imatge Solidària, el Joan Guerrero. Ell deia, parafrasejant a la Viveta Parra, gràcies a la fotografia que m'ha donat tant. La fotografia, tu saps, i la gent que es dediquem al periodisme, que la imatge val més que 1.000 paraules. Vull dir, podem escriure un llarg paràgraf, un conte, una novel·la, i no explicar el que et diu una fotografia. Doncs justament és això. Són imatges preses a llocs diversos, imatges carregades de vida, moltes vegades, però vida en un ampli concepte de la paraula, eh? No només allò alegria, tristor, sinó realitat quotidiana, moments quotidians. Per exemple, n'hi ha una feta als anys 80 al campament gitano del Riu Sec. Ja segur que no ens recordem, i és una fotografia que dius, escolta, com és això? Com és possible que aquesta foto estigués allà? La va fer, per cert, amb Vicent Samper, un cerdanyolent. Doncs bé, està fet allà i la fotografia transmet unes personalitats, com tu esmentaves abans, han glosat aquestes fotografies i és el que podem veure en el seu conjunt, no? Una mica et permeten pensar, perquè tot sovint rebem tanta informació que no tenim temps per pensar. Doncs bé, a través de la imatge i a través dels textos podem pensar, reflexionar una mica, trobar un moment per fer-ho.
Uh-huh. Vosaltres no només voleu exposar aquesta mostra, sinó també col·laborar una mica amb l'entitat, per això em sembla que veneu al catàleg, no?
Sí, de fet, fem de mitjancers, perquè uh-huh. Qui s'encarrega del tot és l'entitat, la ONG, bé, l'entitat sense ànim de lucre, Gramenet Imatge Solidària, que és qui promou aquesta i d'altres exposicions, que el que volen és, a través de la feina que fan, doncs vendre fotografies que són úniques, eh? Vull dir, et venen l'original glosat, en aquest cas, per la persona que sigui. Llavors, aquest material, els diners que es recullen, es venen a 600 euros. Cada peça doncs, van destinats a projectes solidaris. En concret, els diners que es treguin de la venda d'aquestes fotografies aquí a Ripollet i d'altres llocs per on passa aquesta exposició, els ulls i la paraula, van per un projecte que es fa a l'Equador. Un projecte que es diu Pungalà, projecte Llama, que el que vol és reintroduir les llames, aquests camèlids propis de los Andes, a la zona de l'Equador, perquè comunitats indígenes puguin vestir la seva economia al voltant d'aquests animals, a través de la llana, de la llet, de la carn, fins i tot. Cada llana val 60 euros, que per nosaltres és molt poc diner, però per aquesta gent que no tenen res, doncs evidentment ajuda. I ho deia també en Vicenç, en Joan Guerrero, explicava que no es tracta de fer una col·laboració assistencial, sinó de donar les eines perquè la gent doncs, puguin desenvolupar doncs el que trobin, aquest comerç, aquesta petita indústria a partir de la llama. No? Hi ha una contrapart allà, una persona vinculada a l'Església, que està allà i és qui coordina tot aquest projecte. Doncs bé, els diners que es treguin de la venda de fotografies i també de la venda de catàlegs, tant dels ulls i la paraula, com d'un altre llibre fet per en Joan Guerrero, que està glosat per en Pere Calçaldàliga, doncs tots aquests diners van per aquest projecte.
Mm-hmm. Per fer-nos una idea, amb la venda d'una fotografia en poden comprar 10 llames.
De mi, no.
O sigui que...
Alguna més.
Sí, no?
Sí, entre 10.
Explica'ns una miqueta, Jordi, com és que va arribar aquesta exposició al centre? Quina relació en teniu amb l'entitat?
Bé, pur contacte humà, eh? Vull dir, allò, una de les professores de les mestres de l'escola coneixia una persona, un professor universitari, que coneixia també en Joan Guerrero, que era o va treballar de fotoperiodista a diversos diaris, el darrer al diari El País, i a través de contactes humans, telèfons, jo et conec a tu, et truco, René, pum, fem això, i ho fem, no? Doncs una mica va anar la cosa. I, vaja, l'exposició està muntada i la tindrem fins a principis, fins al dia 14 de març, a l'escola, a l'Espai Martinet, que en diem, que és el vestíbul de l'edifici de primària, allà tenim muntada l'exposició.
De moment està tenint una bona acollida?
Sí, el dia de la inauguració, déu-n'hi-do, vam aplegar força gent, mares, pares, veïns, veïnes, nens, vaja, moltíssima gent, i a més va ser prou divertit, en el sentit de que, o interessant, vam conèixer doncs, en Joan i el secretari de l'entitat, que ens van explicar doncs, que és gran imatge solidària i també que és el que cerca, d'una banda això, i després vam tenir l'oportunitat de gaudir d'un petit vernissatge que van preparar les mares del taller de cuina de l'escola. Dic mares perquè també podien ser pares, però ja es va estirar convenientment les orelles per part de l'Àngel Piques, que és l'Àngels Piques, que és la coordinadora del taller, que va fer una crida als pares perquè també participi. I vam preparar tot un àpat boníssim, petites delicatessen que vam poder gaudir tots.
Molt bé. Hem de parlar d'una altra exposició, que és l'anterior, que va haver-hi aquesta del Fils i la Paraula, que va ser la de Maletes, d'Anna Riverola.
Anna Riverola, sí, una reina de Cerdanyola. Ella treballa a l'Escola d'Arts de l'Ateneu. La coneixia, en aquest cas, el contacte el va fer un servidor mateix, perquè treballa a l'Ateneu de Cerdanyola, on hi ha Cerdanyola Ràdio i hi ha els serveis de cultura de l'Ajuntament de Cerdanyola, la meva empresa. Doncs allà ens vam conèixer, vam explicar doncs, què és l'Escola El Martinet, una escola pública que té especial cura per facilitar eines als infants perquè desenvolupin la seva vessant creativa, i ens va semblar a totes i a tots doncs, que era interessant de que l'associació promogués que l'Anna pogués exposar aquí a Ripollet, a l'Espai Martinet. L'Anna treballa en aquesta exposició doncs, el concepte contingut, el continent és una maleta, petitones, són diverses maletes, i llavors el contingut. Ivana és molt minimalista en les seves formes i podíem trobar doncs, diverses propostes perquè, a més a més, creava dins de l'espai d'aquest continent propostes a partir de suros d'ampolles de vi, a partir de fustetes de colors, vull dir, una cosa com molt delicada, molt suggeridora al mateix temps.
Hem de parlar que aquestes són dues de les activitats que s'han de terme durant aquest curs, però parlem també d'aquesta associació d'Amics del Martinet. Com va sorgir? Perquè és una associació pionera, podem dir, a Ripollet.
Doncs sí, i probablement a Catalunya. Es tracta, no és una AMPA, Una associació de mares i pares de l'escola. Jo sempre li dic, una mica agosaradament, que som la tercera corona del Martinet. Si ho hagués d'explicar en termes de dels bitllets, dels multibitllets, els bitllets que hi ha actualment per als transports, els mitjans de comunicació, doncs esclar, no s'entén si no hi ha la primera corona, que és l'escola del Martinet, i aquest projecte que abans una mica llongi comentava, jo no sóc el més adequat per explicar-lo, l'equip de mestres que hi treballa, hi ha l'AMPA, que també estan gent molt implicada, perquè volen tots, o volem tots, una educació de qualitat, i des de l'associació el que es vol és donar suport a la feina que fa la gent del Martinet. Som gent, hi ha gent vinculada a l'AMPA, hi ha mares i pares, hi ha gent que, de l'equip directiu, però també hi ha gent del poble que no tenim un contacte directe amb l'escola, són gent que tenen feines diverses que hi estem participant. I diguéssim que el que volem, on tenim l'escola com molt implicada en l'entorn on està situada. No entenem l'escola allò com un espai delimitat per les tanques exteriors i a partir d'aquí no entra res ni surt res, no? De fet, l'escola ja ha participat i participa activament, per exemple, a la festa del barri, que es fa al Parc Primer de Maig, doncs hi participa activament al costat de l'associació de veïns, i l'associació vol també això. I llavors, tal com reflecteixen els nostres estatuts, perquè de fet hem seguit tot el procés de legalització corresponent, el que volem és donar suport perquè els diversos projectes que fa l'escola pública al Martinet doncs es puguin anar fent i consolidant, d'una banda doncs garantir que hi hagi recursos i al mateix temps doncs muntar activitats de caire formatiu per a persones, no exclusivament mestres, però persones que puguin estar interessades en una visió diferent del que pot ser l'educació dels seus fills. Habitualment quan parlem d'escola de qualitat, com malauradament sovint parlem d'escola privada, escola concertada, però per què no la pública? Doncs també és una preocupació també que hi ha per part de l'associació, com també d'aquí de mestres i l'AMPA, de donar el màxim d'eines possibles perquè això sigui una realitat. També doncs, l'associació està al darrere de que es publiquin materials que reflecteixin la feina que es fa a l'associació. L'any passat es va publicar un llibre, Entramados, que va publicar Grau Editorial, especialitzada en materials sortits del món de l'educació, i en aquest cas doncs, l'associació també va fer costat aquesta iniciativa. Hem de dir que l'autoria és de l'equip de mestres. Nosaltres hem de suport en aquesta iniciativa. Gestionem activitats diverses que es puguin fer a l'escola, com per exemple l'espai Martinet, que és l'espai d'exposicions. Llavors també volem promoure activitats d'altra mena que ens permetin interactuar amb el barri. Estem preparant algunes coses que ara a la primavera, coses senzilles de moment, perquè la veritat és que tots tenim 50 ocupacions i tenim poc temps per dur-les a terme, però creiem que, per exemple, la reutilització de materials, per exemple, estem vivint tots en una economia bastida en la compra, però no potenciem prou l'intercanvi. Llavors, probablement, pot ser que tu tinguis una cosa que ja no t'interessi, ja no l'hagis de menester, però sí que m'interessi a mi, i a l'inrevés. Per què no podem canviar això que tenim en lloc de comprar-lo de nou? Vull dir, una mica, volem potenciar aquests valors que creiem que són importants també en l'educació de qualsevol persona i qualsevol infant, evidentment.
Aquest és un... Em parles d'un projecte, no?, que teniu entre mans ara de cara a la primavera.
Sí, sí, sí. Un projecte que volem concretar seria... Ja n'hi ha de mercats d'aquesta mena, mercats d'intercanvi. Bé, a Girona se'n fa, i altres poblacions, i estaríem treballant en aquesta línia. Tot i que ja et dic molt modestament, perquè els recursos, o més aviat recursos, el temps que podem dedicar és poc, però ja anem avançant. També hem posat en marxa una pàgina web, que es pot consultar amicsmartinet.cat, http://amicsmartinet.cat. Tenim un blog, que aquest ja és actiu de fa més temps, http://amicsmartinet.blogspot.com. Bé, vull dir que anem tenint coses que ens permeten ser presents a la vida de la ciutat, però diguéssim, no tantes com voldríem fer, però el temps a vegades o les múltiples ocupacions ens impedeixen no ser-hi tant, i per això anem justificant la nostra presència. Vam a la vida social, a la vida de la població, vam presentar l'entitat a tot el conjunt de l'escola, i una cosa pendent que tenim és presentar-la al conjunt de la població. Però vaja, vull dir, això ho anem combinant i arribarà.
Un dels principis que sobre els que treballeu tant vosaltres com l'escola des del seu inici és sortir fora de l'escola. sortir fora del centre, que el barri, doncs, barri també s'impliqui.
El barri i la vila i la població, sí, això sí. Bé, ja dic, jo no parlaré o no puc parlar perquè no sóc la persona adequada de tota la proposta pedagògica de l'escola, però sí que l'associació i els seus membres ajudem a que això sigui una realitat, i jo puc parlar com a persona que ha viscut aquesta experiència. Per exemple, les activitats que s'han fet de redescobrir el barri o veure o viure el barri des dels ulls dels nens a través de treballs fotogràfics. L'Espai Martinet es va inaugurar amb una exposició vestida amb fotografies que van fer els nens i que es van encarregar de cercar una colla de veïns significatius. Acabes d'arribar ara o vaja, el que fa tot el dia hem viscut allà, no? I a partir d'aquí vam parlar amb ells, els vam entrevistar. També els nens posteriorment van intentar fer un plànol sonor del que passava al barri, o vaja, o d'altres propostes com la darrera que es va fer, aquesta dels sons que es va fer, vull dir que anaves pel barri i podies previsar i anar trobant instal·lacions del barri, no? Una mica el que es demana és aquesta implicació, i la gent del barri s'hi va implicar des de comunitats de veïns. Encara es poden veure a la façana d'un bloc de pisos els dibuixos que van fer o les imatges que van pintar dels trit-rams, que es deien. Una de les comunitats va crear des d'una colla d'animals fantàstics, que encara estan, encara els pots veure, no? I clar, però per fer això possible, doncs els veïns van entendre el que es feia i van autoritzar-ho. Vull dir, una mica és això, trobar aquestes implicacions, aquestes complicitats amb la gent.
I quina relació, quina col·laboració manteniu amb la direcció del centre, amb el professorat, amb reunió?
Estreta, sí, tenim reunions, i ja et deia abans que a l'associació tenim gent que pertany a l'equip de l'escola, l'equip, la clau, bé, el conjunt de professionals de l'escola que hi participen i treballem coordinadament, això està clar, sí.
Heu pensat o heu col·laborat ja, heu parlat amb alguna altra escola del municipi per fer algun tipus d'activitat conjunta o en principi no?
No està possible des de l'associació, Un altre àmbit, doncs, suposo que sí, els mars en aquats on treballar, però a nivell de l'associació no. Ja et deia que de vegades quan indiques un projecte, doncs potser vols fer moltíssimes coses, però diguéssim el dia a dia et va marcar una mica quina ha de ser l'agenda, i per això doncs la nostra finalitat ara, la nostra feina principal, és garantir que l'Espai Martinet d'Exposicions continuï i es vagin fent programacions, perquè entenem que l'escola doncs ha de participar de la vida del barri. El barri de Can Mas és un barri que té pocs equipaments, per no dir ara mateix cap que no sigui l'escola, i hauria de complir una funció al barri. L'escola per això té una línia concreta i determinada de treball. Hi ha tota una concepció ideològica del que és l'educació i com s'entén l'educació i com s'entén per extensió la vida, en quant al paper que ha de complir cadascú, en quant als valors que transmet aquest tipus d'educació, i evidentment qualsevol cosa que s'hi passi ha d'estar ajustada a això. Sí, m'explico bé, no? Allà hi ha idea de fer actuacions quan es faci pel barri, s'apliqui al barri de Can Mas, i una mica des de l'Ajuntament hem parlat amb el regidor, l'associació ha estat presentada al Ferran Cornel, doncs una mica hem demanat de ser-hi en aquesta comissió, a la comissió que vetllarà tant la part urbanística, doncs no, diguéssim, és que ja la farem els tècnics,
però una part educativa i social molt important en la que treballareu, no?
Aquesta sí que hi volem ser, i volem una mica que aquest esperit Martinet doncs tenir-lo present, i que estigui present tant a l'etapa que prèvia a l'equipament que s'ha de construir al costat de l'escola com posteriorment, si és possible.
Doncs us animem perquè continueu treballant no només per la Riera Can Mas, sinó també per tot el municipi,
sí,
que tothom gaudeixi de les vostres exposicions i del vostre treball.
Això és una cosa que vull deixar clara. No només el treball es vol limitar al barri, no només el treball es pot limitar o es vol limitar al municipi. Nosaltres participem activament a les trobades pedagògiques que fa el Martinet, i fa el cap de setmana passat hi havia 200 persones a l'escola, gent que venia de les Illes, gent que venia de València, Vull dir que el projecte està costant de tirar-lo endavant, però hi ha una colla de gent que se'l creuen, evidentment, primer de tot l'escola. L'escola és la mare de tot, no? Però hi ha altra gent que donem suport perquè també ens ho creiem. Creiem que l'educació pot ser diferent i per això els donem suport. Però vull dir que no ens tanquem, no volem dir, no, treballarem aquí al barri de Can Mas o Ripollet. Ho obrim sempre, ja et deia, en mesura de les forces o les recursos que tenim. Vull dir, volem ser conscients també d'això.
Molt bé. Doncs ja ho saben, que a l'Escola Martínez Acull fins al 14 de març aquesta exposició, Els Ulls i la Paraula, organitzada per l'Associació d'Amics del Martínez. El seu president, Jordi Jorba, que ens ha acompanyat avui, moltes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Gràcies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 15 de febrer. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem amb un fragment de l'òpera de Giacomo Puccini, Madame Butterfly, concretament Un bel vivedremo, interpretat per Montserrat Caballé. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.